Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Pau Massip. L'Audiència de Barcelona condemna 20 anys de presó tres acusats per una agressió sexual ocorreguda el maig de 2018 a la sortida d'una discoteca a Molins de Rei. La sentència condemna cadascun dels tres autors a una pena de 8 anys de presó pel delicte d'agressió sexual i a dues penes de 6 anys cadascuna pel delicte de cooperador necessari d'un delicte d'agressió sexual. El tribunal ha donat fiabilitat a la víctima. El seu relat en conjunt és creïble i fiable perquè la seva versió és veraç en allò essencial i ha quedat corroborada amb el resultat de les proves biològiques i els informes forenses que van objectivar l'ús de violència. I troben morta l'actriu Verònica Forqué a casa seva. Les primeres hipòtesis apunten que l'actriu s'hauria suïcidat. Tenia 66 anys. Una persona hauria trucat al 112 aquest migdia per avisar d'un intent de suïcidi en un pis del carrer Víctor de la Serna a Madrid. Els equips d'emergència desplaçats fins al lloc dels fets només han pogut confirmar la mort de Verònica Forqué. L'actriu va fer un salt a la seva carrera amb el paper de cristal a Què he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra detenen dos homes que haurien robat amb força en un restaurant de Salou. La policia va rebre l'avís ahir a les 6 del matí i els agents van enxampar un dels lladres mentre fugia. L'altre el van trobar en un carrer proper. Aquest segon sospitós també l'acusen d'un delicte de propició indeguda perquè en l'escorcoll li van trobar un telèfon mòbil que no va poder justificar d'on havia tret. A un dels homes també se'l relaciona amb un altre robatori comès dissabte en un altre restaurant de Salou, en el qual va forçar la porta sense poder accedir al local. Els dos arrestats acumulen una trentena d'antecedents policials. Està previst que en les properes hores passin a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Tarragona. I en política, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, lamenta que la companyia xinesa Great Wall Motors s'hagi fet enrere malgrat que des de les administracions s'hagin posat totes les facilitats per a la seva implementació. Aragonès també ha recordat que hi ha diversos projectes damunt la taula de reindustrialització i que s'hi continuarà treballant.
Hi ha un espai de treball, una taula de reindustrialització, i aquí doncs s'avaluaran les alternatives que hi han, que s'han estat treballant. No hi havia només una proposta, sinó que n'hi ha diverses, i per tant, vist doncs que malauradament s'ha estat posant totes les facilitats per la implantació d'aquesta companyia xinesa, que finalment no ha estat possible, doncs seguirem treballant perquè hi hagi un projecte de reindustrialització.
El president de la Generalitat ha remarcat la tasca que s'està fent des del Departament d'Empresa i Treball i ha dit que s'avaluaran les alternatives que hi ha i ha afegit que el govern no es desperta avui i assegura que ha estat treballant en diferents projectes alhora. I encara en política, l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat durant la seva compareixença a la comissió del cas Kitchen al Congrés que mai va reunir-se, ni va veure, ni es va intercanviar missatges amb José Manuel Villarejo, una tesi que és contrària al que havia dit l'excomissari, que apuntava que sí que s'havien trobat Rajoy. També ha afirmat que la Gürtel va ser una trama sense el coneixement del Partit Popular. I el papa ha rebut aquest matí en audiència al Palau Apostòlic del Vaticà el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. Després, el dirigent andorrà s'ha reunit amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, i amb el secretari per a les relacions amb els estats, Paul Richard Gallagher. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha explicat que les trobades han estat cordials i han servit per mostrar les excel·lents relacions entre el Principat i la Santa Seu. I ara els esports amb Carla Buigas.
El Barça debutarà a la Lliga Europea amb el rival més complicat que els que es podien trobar, el Nàpols. Els italians són els quarts classificats a la Lliga Italiana i tenen un bon ritme a la competició. El partit d'anada jugarà el 17 de febrer al Camp Nou i la tornada serà a l'estadi Diego Armando Maradona. La setmana següent, el director de futbol de l'equip, Mateu Alemany, considera que el sorteig ha estat desafortunat.
Sí, bueno, un equip absolutament conegut, de prestigi europeu, d'enorme experiència i que, per tant, pues, és un rival a tenir molt en compte i d'enorme dificultat. Està clar que el sorteig no ha estat molt generós en aquest sentit en nosaltres.
De cara al febrer, l'equip de Xavi tindrà temps de recuperar jugadors i millorar el joc. El Barça actualment és vuitè a la Lliga Domèstica amb 24 punts, després d'haver empatat a 2 aquest cap de setmana davant l'Osasuna. I pel que fa a l'Espanyol, demà juga a l'eliminatòria de la Copa del Rei davant el Cristo Atlético de Palència. Vicente Moreno n'és conscient que l'equip no es pot confiar, tot i ser un equip d'inferior categoria. L'Espanyol ve de guanyar el Llevant aquest cap de setmana 4-3 en un partit molt competit. Moreno ha explicat que demà comptarà amb tots els jugadors. També demà el Girona viatja al camp de l'Osca sense tres dels seus millors jugadors. Michel ha publicat aquest migdia la llista de convocats, on destaca l'absència de Bernardo, Juanpe i Stuani, els jugadors fixos a la Lliga i que descansaran almenys aquest partit per jugar la pròxima jornada. El tècnic ha citat també a 5 futbolistes del filial per jugar aquesta eliminatòria.
Gràcies, Carla. Més notícies al punt i seguit d'aquí una hora amb Pere Juventí Balcells. Els deixem amb Tot anirà bé, de Toni Marín.
Ràdio Estel.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Els murs de la salut mental afecten a tothom. Ajuda'ns a trencar-los. El 19 de desembre col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. La Marató que trenca murs.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 5 i 6 minuts, és dilluns, és 13 de desembre 2021. Jo no sé, vostès potser s'han incorporat fa poca estona a la sintonia de Ràdio Estel, però portem tota la tarda parlant d'una cosa, no? Que ja la setmana vinent és Nadal. Va tot molt ràpid, no? Ja la setmana vinent, doncs, famílies, amb mascaretes, amb distància, amb tot el que calgui. Ja veurem si fem o no sopars de Nadal d'empresa. Però el cert és que ha arribat aquell moment, no? Aquell moment en el que tots, d'alguna manera, a nivell col·lectiu, mentalment ens posem aquell xip de el Nadal, no? Amb tot el que això significa, no? D'intentar, doncs, ser una mica millors persones, de tenir bon rotllo amb tothom, no? I de compartir, doncs, un tros de la nostra vida el més positiu possible, no? Avui anem a fer una cosa, que és posar a girar, com és habitual, el calendari, i fer viatges en el temps, que és una cosa que ens agrada molt en aquesta secció que arrenca ara aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel, no? El tal setmana com aquesta, no? És interessantíssim perquè un fica aquest calendari, el posa a girar, va parar un determinat any i es troba que era notícia, no sé, per exemple, Carme Ruscalleda. Perquè Carme Ruscalleda, efectivament, tal dia com avui, el 13 de desembre era, però de fa uns quants anys, l'any 1996, rebia la segona estrella Michelin. La segona, després van venir altres, eh? Carme Ruscalleda, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Ui, encantats. Estem encantats de saludar-te. Com va la vida?
Molt rebé.
Molt rebé, eh? Te'n recordes? Aquell 13 de desembre 1996?
I tant, això són coses com, per exemple, si et fa molt de mal el queixal del seny i el te'l treuen i et causa dolor, te'n recordes tota la vida.
Oh, i tant.
Al contrari.
Clar, clar, clar. Com va ser? Com se n'assabenta un que li dona una estrella a Michelin?
En aquells moments, la Michelin no feia la gala que prepara ara. Ara fan unes gales que s'invita, doncs, evidentment, a la professió, a seguidors, a periodistes, a instagramers, i proclama les novetats d'aquell any. Llavors, apareixia la premsa i te'n assabentaves d'algú que era molt ràpid, uh-huh, i que t'avisava. Sí que t'he de dir que s'imprimia, em sembla, la llista a França. Hi havia molta gent que tenia contactes i potser ho difonia una mica abans.
Yeah.
La qüestió és que nosaltres, aquell dia, de bon matí, ens truca un client nostre, que era un metge asturià, que ens visitava al Sant Pau com 3 o 4 vegades l'any, em truca, demana per mi i em diu: bueno, enhorabuena, le han dado la segunda estrella. I jo li dic: home, no se ría de mi, no haga broma. Diu: no hago broma. Dic: es que esto es una cosa muy grande, eh? Dic: ¿me lo puede pasar por fax? Perquè llavors hi havia el fax.
Clar, clar.
Imagina't una mica jo com Santo Tomàs, eh?
Yeah.
Vaig haver de posar el dit. I aquest home, ple de paciència, m'ho passa pel fax. I evidentment, ostres, tu, quina alegria.
Quina alegria. I després van arribar 5 més.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? És que, clar, la Carme Ruscalleda ha arribat a ser la dona més estrella de Michelin de tot el món.
No hem parat de treballar ancorada i abrigada amb molta gent. Una persona sola no fa res. Una persona pot posar idees, pot ser la dinamo d'un equip, pot posar-hi aquesta il·lusió i aquesta passió, però sense seguidors això no avança. I, evidentment, doncs sí, clar, s'ha fet una bona collita.
A mi m'agradaria saber com aquella Carme Ruscalleda que va arribar a la conclusió que volia obrir un restaurant,
sí,
no? I que aquell restaurant es diria Sant Pau.
Sí.
Com era? Com va néixer la idea del restaurant?
No sé si us ho he explicat mai. Jo no volia posar un restaurant. No, nosaltres el que volíem era sobre la botiga. Mira, el restaurant, el Sant Pau,
sí,
és el carrer 9, número 10.
Sí.
Nosaltres, tota la vida, jo hi vaig néixer fins i tot i continuo visquent-hi al carrer 9, número 7. I el Sant Pau era el número 10. O sigui que quasi ve davant per davant. Nosaltres a la botiga amb Antoni, com que ja fèiem menjar per emportar i descobríem que el client que compra menjar per emportar compra temps, i en canvi nosaltres li dèiem, anàvem avançant nosaltres cap a una cuina més delicada i li dèiem, això va al forn, la salsa va a part i al final hi poses això pel cim perquè així no es mullarà. I el client es deia, no, jo vull una safata al forn i a taula, no em compliquis la vida. Nosaltres ens volíem complicar la vida. Per això volíem posar taules al pis de sobre de la botiga i fer una mena de bistró dins d'una botiga.
Ja veus.
I t'he de dir que va ser molt difícil convèncer l'administració que ens ho deixés fer, perquè dins aquesta botiga hi havia, doncs, la cuina aquesta que fèiem els plats per emportar, hi havia també una indústria tocinaire. Nosaltres sacrificàvem xai, porc i vedell. I a sobre hi volíem posar un restaurant. Va ser un via crucis de permisos.
Ja.
Ho vàrem aconseguir. Vàrem haver de picar la porta de la caixa perquè ho financés. No teníem els diners per fer-ho. I quan faltaven 15 dies per començar les obres de sobre la botiga, ens assabentem que el Sant Pau, l'hostal Sant Pau, era a la venda i valia els mateixos diners que les obres que anàvem a fer a casa.
Ja veus.
Clar, aquí realment la veu de l'experiència que eren els pares ens van dir, mireu, vosaltres no contempleu el fracàs, però el fracàs amb unes obres a casa no serveix per res. Si hi ha fracàs amb un immoble, saneja aquests diners que financia la caixa.
Clar.
I aquí ens hi vàrem tirar de cap. Vàrem dir, mira, no pararem taula al pis de sobre, pararem taula al davant, a l'altra banda del carrer. Però, és clar, aquí la història ja va ser molt diferent.
Déu-n'hi-do, eh? On s'habitua? O sigui, quan els... Bueno, clar que s'habitua, no? Però no deu ser massa fàcil d'encaixar tot aquest èxit quan de sobte, més enllà del que és que et vingui molta gent a dinar, comencen a parlar de tu, comences a rebre trucades de tot el món, Carme. Devia ser tot plegat com una mena de somni, no?
Això és molt lent. Mira, la història del Sant Pau són 30 anys. 30 anys d'una labor com de formiga, de passos molt petits, treballant amb qualitat cada dia. I en aquest trajecte vas encaixar en aquest ressò, no? Et vas realment abrigant amb més staff que t'ajuden a fer aquella pel·lícula ben il·luminada com l'havies pensada. Sí, jo penso que no hi ha cap moment estressant. L'estrès, el compromís, la pressió, ja li posaves tu el primer dia que vas decidir creuar el carrer i obrir el Sant Pau.
Clar. Jo, a mi hi ha una anècdota que em permetràs que expliquis, que estic convençut que, a més, no recordes, no? Però jo recordo una vegada fer-te una trucada. Era una trucada, a més, gairebé de broma, no? Perquè estàvem fent un programa de broma, perquè era, no sé si era el dia de Nadal o el dia de la vigília Nadal.
Els innocents.
Sí, exacte. No, i el que et plantejàvem era, escolta'm, hem obert la nevera, hem trobat tres xorrades, una pastanaga, un tros de no sé què i un no sé què més. Què podem fer? I jo vaig, de veritat, al·lucinar de veure com en un moment el teu cap privilegiat havia dissenyat un menú realment superatractiu amb tres coses.
Bé.
Això s'ha de néixer, no?
No, això... has de sentir els aliments part de la teva vida, no? I, evidentment, doncs, que t'acompanyi una imaginació per fer-ho divertit. No em resigno a menjar-me les pastanagues sempre igual. Vull divertir-me amb aquestes pastanagues que són tan saludables.
Clar.
I això hi poso, doncs, evidentment, imaginació i potser m'acompanyo aquí un esperit creatiu, no? Inconformista, molt inconformista.
Ja veus, està molt bé. I ara com veus com veus el tema? Perquè, Clara, no és que tu miris de la barrena... Però és una altra cosa, no?
Clar, evidentment, no, s'està passant. La professió està patint. A més, s'està arrastrant una motxilla negativa de molts mesos.
Ja.
I el núvol no ha despejado. Continua aquí i pinta amb bastos. Mira, rebo trucades de companys que em diuen, ostres, tu, no parem de rebre anul·lacions de sopars que teníem de colles. I, esclar, ho entenc, l'administració no para de donar aquests inputs de anul·leu aquests sopars. Ostres, tu... Ja t'asseguro que mai ningú, ni en el pitjor dels somnis, hauria pensat que viuríem una època tan difícil.
Clar, és veritat.
Dic una altra cosa també, que aquesta professió és una professió valenta, una professió que sempre busca la solució. La persona que viu el seu treball amb passió sempre troba una sortida.
Yeah.
I fixa't ara com s'estan fins i tot replantejant els espais, no? La manera de servir, la manera d'encaixar les hores per no passar-te de la ratlla. Tantes i tantes coses es corregiran a través d'aquesta pandèmia. Però s'està passant un moment molt dur que vol tenir el cap molt ben moblat.
I tant.
I la segona pandèmia, precisament, són les malalties mentals.
Certament. I aquí tenim un tema tremendo que hem parlat en més d'una ocasió. I... Carme, deixa'm que canviï de tema un moment, perquè aquesta secció es diu bany... ara anava a dir bany de ficció, que és una altra. Es diu tal setmana com aquesta, val? I aleshores ens fiquem, no sé si has escoltat quan començàvem, que jo explicava que ens fiquem, agafem un calendari i fem viatges. Per exemple, quan ens hem viatjat fins a l'any 1996, ens hem trobat amb tu, que tal dia com avui fa tots aquests anys, 25 anys,
sí,
doncs tu eres notícia.
Sí.
Però quan ens hem ficat en un altre any, hem anat el 14 de desembre de 1998,
sí,
és a dir, dos anys després de que et donessin aquesta segona medalla, m'he trobat aquest titular a La Vanguardia. El Barça naufraga en la crisis. Humillante derrota ante el Villarreal 1-3 y gritos de Núñez dimisión. Què t'agrada el futbol a tu, Carme?
No. Jo vaig néixer en una casa amb molt poc esperit futbolero,
sí,
poc, i m'he casat amb un home que també no té...
Tampoc no massa, eh? No.
Però mira, potser jo hi era el dia del Villarreal.
Ah, sí?
Sí. No.
Havies anat allà? Doncs mira, probablement la persona que tenim a l'altre costat del telèfon, probablement també. David Salinas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, David. Gràcies per estar amb nosaltres. El David és el nostre company periodista del diari Esport. Ja has sentit que la Carme Ruscalleda va anar a aquell partit del Villarreal, no?
Doncs va haver-hi bastanta moguda, per dir-ho així.
No, i tant.
Finalment.
Ho sospito, perquè saps per què t'ho dic? M'han convidat, perquè hem col·laborat a vegades amb temes de nutrició amb el Barça.
Sí.
M'han convidat més d'una vegada a la llotja. He tingut el privilegi de veure per... I molt sovint...
Escolta'm, estava pensant, David, que potser caldria alimentar més aquesta relació de la Carme Ruscalleda amb el Barça, a veure si podem digerir millor el resultat que està traient en l'actualitat també l'equip, no?
Doncs convindria, perquè darrerament són molt d'usos i costen molt de pair, però bueno, és el que hi ha, no? Vull dir, és la realitat i no es pot amagar, diguéssim. No?
Però fixa't que ens hem anat a trobar, quan buscàvem, aquest paral·lelisme clar que hi havia entre aquell Barça que estava, llegeixo literal, naufragant a la crisi, amb crits de niña dimisión, amb la situació que tenim a dia d'avui, no? I després de veure el que estem veient aquestes setmanes, no?
Sí, el que passa que, bueno, jo per treure un apunt positiu, podrem recordar que, tot i la crisi d'aquell desembre de l'any 98, el Barça va acabar guanyant la Lliga,
Ja. Yeah. Sí, però
vull
veus...
Que...
Sí, deixa'm dir-te que no estava a 17 o 18 punts del número 1 com a l'actualitat, no?
No, clar. Llavors, en aquell moment, el Barça, després de perdre contra el Villarreal 1-3 al Camp Nou, va quedar en desena posició, amb 19 punts... No, perdona, en vuitena posició, amb 24 punts.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sota'm, i el Barça d'avui en dia, David, com ho veus? Com el veus? Creus que ens en podem sortir o què?
Jo crec que sí. Jo crec que l'afició ha de ser una mica optimista, ha de tenir aquest punt d'optimista, perquè jo crec que l'equip està en molt bones mans. El Xavi sap el que fa, té les idees molt clares, i com va dir, doncs, parteix de zero, no?
Yeah.
I el que necessita és temps. Vull dir, jo crec que si tothom confia en ell, directiva, afició, jugadors inclús, jo crec que el Barça tornarà a estar al lloc que realment li correspon estar.
Necessita temps i fitxatges, també, no?
També. El Xavi ja ho va dir ahir, no?, que futbolísticament l'equip arriba on arriba, i si hi ha reforços i arriben nous jugadors que tinguin el perfil que ell vol, doncs estic convençut que això anirà cap amunt.
Tant de bo sigui així. David, una abraçada. Moltes gràcies.
A vosaltres,
seguim bona tarda. Parlant, gràcies. Carme, i estava pensant, jo no podríem fer uns sucs. uns sucs vitamínics. Alguna cosa que els espavilés, saps? Que sortissin allò al camp amb ganes de jugar.
Jo estic convençut de les coses, per arreglar-les, han d'anar molt malament.
Ja. Yeah.
Llavors, evidentment, que el que toca fer és arreglar-les.
Clar.
Però jo penso que precisament està en mans d'un míster que és inconformista.
Ja. Yeah.
Que sap que ha d'actuar. I que estic convençuda que té un jugador, té un vestidor que el segueix. Llavors, evidentment que li falta més jugadors, això. Jo no sóc futbolera, però ho sento, ho sento. Ho sento al bar, ho sento un company que en sona apassionadament. Per tant, fem-li confiança.
Clar.
Fem-li confiança perquè està en bones mans. És un home incansable i inconformista. I ens traurà d'aquest fangant, estic segura.
Mira, m'agrada el teu optimisme, però sempre m'agrada el teu optimisme. Ets una dona que atrapa ballat i ha lluitat molt, és a dir, no ets el fruit d'una casualitat, sinó és el fruit d'una perseverància, no?
Sí, mira, evidentment, la perseverança, per triomfar cal perseverar. No pots treballar a totes el dia que et ve de gust. Això ha de ser un goteig continu. És aquelles pessetes que et deia de formiga.
Uh-huh.
I si tu treballes en el nostre cas, en el nostre camp, amb el millor producte que tu et puguis permetre, si treballes amb gent que creu realment en els colors de la casa, si hi ha aquest inconformisme de treballar cada dia i el compromís de el respeto por el respetable público, ostres, ha d'arribar l'èxit.
Clar.
Això no pot fallar.
És allò que diuen que el dia que arriba la sort has d'estar ben preparat per jugar-hi, no?
Exactament. Tu has abonat molt el terreny perquè la sort floreixi a casa teva, sí, mm-hmm. senyor.
I el producte? Has parlat del producte que és una mena de marca de la casa, no? Perquè jo crec que totes les entrevistes que t'he fet, Carme, sempre has deixat de manifest que el que és molt important a la cuina és tenir un bon producte.
Mira, avui precisament he acompanyat a Mercabarna a la roda de premsa que fan cada any presentant el producte de Nadal. Expliquen com han anat les vendes, els preus cap on repunten, el que ha passat, i presenten, evidentment, doncs, que a la taula nadalenca tots ens passem de frenada, són taules lluïdes, no? I hem fet un tast. Hem fet un tas, una cosa molt pura, hem fet un lluç amb pa amb tomàquet, hem fet unes vieires sobre una coca, coses molt senzilles. I els que ho han elaborat, que eren els del bar que hi ha, això ho han fet dins el Mercat del Peix.
Uh-huh.
Els que hi ha al Mercat del Peix els hi ha dit, fixeu-vos una cosa, perquè les coses surtin bé, tens tu el 50% fet amb un bon producte. I aquí el tenim. Per tant, amb aquest 50%, l'altre 50% l'hi has de posar tu.
Yeah.
Amb la teva tècnica, amb la teva atenció, amb la teva cura, amb el teu compromís. Per tant, amb el producte tens la meitat de la feina feta.
Tenim una cuina fantàstica, no, aquí?
Sí, tant. Home, som hereus, sí. Mira, i avui en aquesta presentació els he dit, som hereus d'una cuina que és sàvia, que és elegant, que és sana, que és saludable, que és divertida, que és gourmet. Home, hem de ser transmissors a la canalla que s'hi fa gran de que ens siguin hereus, que se'n sentin hereus. Naturalment, doncs, que vivim en un altre món, més mediàtic. Ara tenim a la nostra mà receptes a l'altra punta del món i a casa podem executar-les o ens ho podem fer arribar amb globo a casa, una cosa exòtica. Però defensem la nostra. Primera, perquè és aquesta identitat que ens fa originals enfront del món i del món. I després, perquè és motor econòmic del país.
Clar. Estava pensant que quan, durant la pandèmia, i estàvem tots confinats, a molts de nosaltres ens va donar per cuinar. Ei, de fet, si recordes, s'acabaven els paquets de farina dels súpers i de més.
Tant.
Què feies tu durant el confinament, Carme?
Home, doncs, també cuinar, esclar que sí, era tot tancat. Cuinar i cuinar pels de casa. Sí, tant, naturalment. Mira, prenc consciència jo que durant aquella pandèmia hi va haver molta gent que va descobrir que tenia talent per cuinar, que no ho sabien, no s'havien enfrontat mai. Molts, moltíssims, varen estrenar eines, robots de cuina, aparells que els hi havien regat per Nadal, els havia cagat el tio i no els havien estrenat. Per tant, ostres, que bé aquest exercici, que a més va ser comunicació amb els de casa. Quanta gent diu, no havia passat tant temps amb els de casa.
És veritat.
Clar, vull dir que al final sempre hi ha aquella manera d'empassar-te aquest pinyol tan amargant perquè hi havia aquest premi de descobrir aquest producte que moltes vegades el venien al costat de casa teva i potser havies passat per davant i no te n'havies adonat. Quants descobriments varen fer? Per tant, evidentment que tant de bo això s'acabi, trobem una solució, potser les vacunes ens hi ajudaran, però també varen descobrir coses molt efectives i molt íntimes.
Estic completament d'acord. Vaja, deixa'm dir-te que els meus cigrons són insuperables i això va néixer a la pandèmia.
Ah, sabies?
El que dius?
I no ho sabia.
No ho sabia, no ho sabia. El cigró era un element desconegut a la meva vida o a la meva experiència culinària, no gastronòmica, però sí culinària.
Però, quin joc.
Escolta, a mi Lucky Luke, t'agrada Lucky Luke, Carme?
Lucky Luke són aquells dibuixos animats.
I tant.
Ah, bueno, jo me'n recordo, i tant, home.
I tant, no?
Ho miraven, aquella cançoneta tan divertida.
75 anys.
Fa,
75 anys fa de la primera publicació d'aquest còmic. Deixa'm que saludi un instant a Eva Rodríguez, que és directora editorial d'Ediciones Jaguar. Eva, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
75 años de Lucky Luke. ¿Esto cómo se celebra?
Uf, pues casi nada, ¿verdad? Pues mira, nosotros la verdad es que este año tampoco es que hayamos hecho ahí una super celebración, mal por nuestra parte, pero bueno, lo que hemos hecho ha sido sacar alguna novedad así como especial que habían hecho desde la editorial madre, que la llamamos nosotros, la editorial franco-belga, Mediatoun, uh-huh. y bueno, pues hemos sacado un especial así de hecho por Bonhomme, que es un autor que ya había trabajado anteriormente el personaje de Lucky Luke, en otro especial que habían hecho anteriormente, y bueno, pues hemos sacado el Se busca Lucky Luke como en formato grande, bonito, como para homenajear al personaje, ¿no?
Sí, ideal para coleccionistas especial. O para grandes fans de Lucky Luke, ¿no?
Yo creo que un poco todo, ¿no? Un poco para grandes fans y para grandes desconocidos, es decir, que es que Lucky Luke es un clásico porque tiene ya 75 años, pero está a la orden del día, sigue siendo súper actual, después de, bueno, pues de la muerte de Morris, que es el creador, uh-huh. Tenemos a los sucesores que han hecho un trabajo excepcional en lo que es la sucesión y sigue siendo una serie muy, muy, muy actual. Muy actual.
Estupendo.
Así que recomendado para todos.
Pues nos apuntamos y lo leeremos de manera inmediata. Eva, muchísimas gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Hasta
buenas
luego.
Tardes.
Buenas tardes. Chao. Carme, i el futur, quan parlem del futur, com el veus ara mateix?
Home, evidentment, clar, jo no sóc futuròloga, no? Però a mi m'agradaria que el futur ens hagués ensenyat aquesta pandèmia el respecte, no? Primer hi ha el respecte pel planeta. Ja sabem que això no és una crisi climàtica, això ja és una emergència.
Sí, sí.
D'entrada això, tenir tots molt clar. Tots hi hem de posar el nostre granet de sorra. I després el que et deia de donar corda a aquest motor econòmic que tenim al costat. Ja. Ens necessitem tots. I tots hem de viure dignament del nostre treball. Aquest és l'objectiu. I això ens ho ha d'ensenyar la pandèmia. I després aquest consum tan desenfrenat que semblava que anàvem a cavall de vinga, comprar sense necessitat. Si ens sentim malament quan mengem més del compte, mm-hmm. també ens hem de sentir malament si comprem coses que no necessitem més del compte.
Estic totalment d'acord.
A donar vida a les coses que comprem. A vida a una tassa, a un jersei, a un pantaló, a un llum. Donar-li vida a aquest consum. Ah, mira, ja n'estic tipus de nou, home.
Clar. Oh. Escolta'm, anava a preguntar pel futur, en el cas de Carme Ruscalleda, el futur s'escriu MR de Raül Balam?
Ah, home, ja està aquí aquest futur, i tant, això. Ja no és futur, això ja és present.
Això és present, és veritat. Però Déu-n'hi-do el teu fill com segueix les teves passes, no?
Sí, no, i escolta, saps què és el bo? Que això no l'he empès mai. Sí que el vaig fer treballar, perquè era un nen, i aquí vaig seguir un consell del meu pare. El meu pare em va dir, escolta, que nen es distreu a l'escola, que nen se l'han d'ensenyar a treballar. I el vam ensenyar a treballar i es va enamorar de la feina, i això és fantàstic, no? Que ningú l'obligui i que sí que s'hi posi, doncs, tan entregat. Mira, ara fa una estona parlava amb ell precisament de feina, abans que vosaltres.
Hi ha una cosa en la que s'assemblen molt, una no, més coses, que s'assemblen molt Carme Ruscalleda i Raül Balam. La primera és òbvia, els dos són cuiners referents, no dic ni bons, són referents, són altes estrelles de la cuina catalana. La segona és que són molt simpàtics. Jo recordo que m'explicava una vegada el Raül que ell el que en realitat li agradaria és anar a la tele al programa aquest que presenta el Manel Fuentes, el de Tu cara me suena, em sembla que es diu, no?
Ai, és molt pallasso, té moltes dots per actuar-hi, t'ho asseguro. Mira, per Nadal sempre acabem a la tarda, que és aquell dia que tothom, doncs, aquella ressaca d'aquella digestió tan lenta
Sí, sí.
El meu home aixeca la persiana del pàrquing, té tot un equipament musical, posi la música al carrer i, bueno, no, et quedaria esperat de les imitacions que ens fan Raül.
Déu-n'hi-do, haurem de venir un dia, eh? Un any anem.
Us ho passareu pipa.
Seguríssim, seguríssim. Carme, ens ha encantat tenir-te amb nosaltres al programa. Moltíssimes gràcies.
Yes.
I que tinguis bones festes.
Bé, bones festes a tothom.
Gràcies. Bona tarda. Adéu, bona tarda.
Adéu.
Arriben a 6:15. Ara farem una pausa. Quan tornem de la pausa ja saben que obrirem l'escola de pares i de mares, com tots els dilluns aquí al Tot Anirà Bé. Avui ens plantejarem un tema. Ja sé que les lleis diuen que ara ja amb suspensos es pot passar de curs i tot això. Però què passa quan tenim un fill o una filla que no para de suspendre? O que no li agrada estudiar? Com el motivem? Què fem? Com hem de reaccionar? Quin tipus d'actitud hem de prendre? Tot això en parlarem de seguida amb el Xavi Xalé i avui amb el psicòleg Pere López. Serà de seguida, ara una pausa, tornem immediatament aquí a Ràdio Estel, el Tot Anirà Bé.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
T'imagines tornar a viure un Nadal sense la companyia dels teus? Això és el que els espera milers de persones grans que pateixen soledat no desitjada. Des de la Fundació Amics de la Gent Gran volem que aquest any tornin a il·lusionar-se. Dona ara i fes possible que puguin viure un altre Nadal. Entra a amicsdelagentgran.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín. Something's happening, happening to me.
Passen 6:02. Aquí estem a la recta final d'aquesta edició del Tot Anirà Bé a la sintonia de Ràdio Estel. És dilluns, és 13 de desembre. Avui, qui més, qui menys. Xavi Xalé, bona tarda.
Fum, fum, fum.
Encara no, però ja estem a punt. Ja veu la xamanella.
Ja l'estic veient.
Saps? Està allà.
I olorant.
I olorant, també,
sí,
no?
Home, sí, aquella olor de llenya.
Sí.
Sí o no?
Tu i tant.
Aquella oloreta que quan arribes als pobles, o arribes a algun lloc aquest cap de setmana, si algú s'ha mogut o algú ha passejat, i aquella olor a llenya cremada. I
com estava a faltar això a Barcelona, eh?
La veritat és que sí.
Hi ha molts punts de Catalunya on es pot notar aquesta olor.
I tant.
Que fa estiu, que fa caliu i que fa Nadal.
Exacte, no? Exacte.
Escolta'm, m'imagino que durant aquests dies de Nadal esperaran molt dels canvis en les lleis educatives i de si es pot passar o no de curs amb suspensos, que jo crec que a tu aquesta cosa no t'agrada massa. És una sensació que tinc,
no és que no m'agradi massa. Al final, és una mica que ens posem d'acord. És una mica que realment doncs, pensem que l'educació d'un país, i permetem l'expressió amb tot el respecte del món, no pot estar en mans d'ideologies, ha d'estar en mans d'alguna cosa més. Mm-hmm. I que a partir d'aquí doncs, és algo que realment entre tots, hauríem de posar-nos d'acord de com i de quina manera volem estructurar el futur dels nostres nens i de les nostres nenes. I no que cada cop que hi hagi un canvi de govern, el primer que es fa és tocar una llei, que en diuen d'educació, que ja no saben ni com dir-la, perquè a partir d'aquí han anat restant lletres o han anat sumant lletres, i que automàticament doncs, van fent allò que pensen alguns. Jo no dic que estigui ni bé ni malament, però senzillament sí que està clar de que el que tampoc podem fer és cada 4 anys anar canviant de lleis, cada 4 anys anar canviant l'estructura, i que a partir d'aquí aquesta estructura, el que sí que em dol és que no vetlli per el que podríem tenir, que és una excel·lència educativa del segle XXI, i que vetlli per altres coses, com per exemple el que acabes de dir, passar amb suspensos o no suspensos.
No són poques les veus que demanen un pacte d'estat, no? Pel que fa al tema de l'ensenyament. Mira, potser podríem començar per aquí, ja sé que no és el tema del dia. Pere López, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos avui presencialment al nostre estudi. Fa uns dies el saludàvem amb en Josep Martí Blanc per parlar d'un tema que no tenia res a veure amb el tema d'avui. Què et sembla això que deia el Xavi Chalé sobre aquests canvis que van en funció d'ideologies?
Jo crec que representa una mica el sentit del professorat, dels professionals de l'educació. Es marejava per diu. De fet, mira, Navenint tenia la fantasia de proposar una llei que d'una frase que digués durant el segle XXI prohibit fer més lleis d'educació. I crec que tots sortiríem guanyant.
M'apunto aquesta fantasia, m'apunto.
Bueno, està molt bé. En qualsevol cas, que puguin o no passar els nens amb aprovats o amb suspens, home, aprovats segur, amb suspensos, com veus aquesta història?
Aquesta és una mica la història de sempre, i aquí sí que podem veure l'esquerra i la dreta tirant d'un costat i de l'altre, no? La filosofia més russoniana de que el nen és bo i que el que has de fer és motivar-lo, i la filosofia més Hobbes, no? de que, bueno, que el nen el que necessita és mano dura, no? I la letra consangrenta. I com sempre, jo penso, és que estic segur que estarem bastant d'acord, que hem de buscar equilibris. Llavors, es tracta de motivar els alumnes? Absolutament. Però quan siguin adults, ells tindran unes exigències. És a dir, quan vostè vagi a la feina, no? No li preguntaran, està vostè molt motivat? Bueno, potser sí que li pregunta, bueno, doncs treballi 10 hores. I si no presenta aquest projecte a temps, doncs, mira, hi ha un senyor aquí al costat que diu que sí que el presentarà. Llavors, s'ha de preparar els alumnes per la vida adulta. Motivació, sí. Esforç, també. Llavors, és un tema d'equilibris. Llavors, és veritat que en els darrers temps, jo penso que l'equilibri se n'està anant una miqueta cap a l'esquerra, diguéssim.
Yeah. Què en penses, Xavi?
Doncs que és molt difícil que realment fer que els nens i les nenes s'interessin per quelcom més. És a dir, al final, l'ésser humà s'acostuma a el que és fàcil, s'acostuma a el que realment pot tenir. I a partir d'aquí, clar, si no té cap tipus d'exigència, és que, bueno, Anxes Castilla, tu, és a dir, puc passar amb 3? Doncs vinga, festa. Puc passar amb 4? Doncs més festa. Llavors, quin és el greu problema? El greu problema que ens trobem moltes vegades a les aules, que és el fet de traspassar una mica, de dir, no, és que tu tens que tenir l'interès també com a persona, intentar cultivar-te, intentar formar-te, per intentar també tirar cap endavant una carrera professional.
Ja.
Però com que la veuen molt lluny, depèn de quin curs estan, doncs a partir d'aquí encara doncs ho empitjorem una mica més.
En qualsevol cas, no és ben bé que es pugui passar i ja està amb els suspensos, sinó que serà el claustre el que decidirà si passen o no aquests nens en funció una mica de tot un conjunt de valoracions. Digues.
L'equip docent.
L'equip docent, efectivament. No? Els que decidiran si poden passar o no de curs. No? I diu la ministra, Pilar Alegria, que la cultura de l'esforç no corre cap risc amb aquestes noves normes d'avaluació, perquè simplement es promou un esforç basat en la motivació, com comentava el Pere, no en el càstig. El cert és que aquest canvi respon a una dada que jo, quan l'he conegut, m'he quedat una mica sorpresa, us he de reconèixer que no la sabia. Gairebé 9 de cada 100 alumnes de l'ESO repeteixen curs a Espanya. Són molts, no?
Són els que són. Dir molts o pocs és molt arriscat. És a dir, jo tampoc la coneixia, aquesta dada. No sé si hagués dit una dada així. En un curs determinat no, però al llarg de l'ESO és possible. És possible que 9 d'aquests 100 alumnes repeteixin. S'ha de veure també que l'ESO és un plantejament molt acadèmic. Ara, el company, Xavi. El Xavi, estava comentant el tema de que lluny que queda la gratificació laboral. És a dir, que lluny que queda que un determinat tipus d'alumnat doncs pugui accedir a unes pràctiques, a sentir-se útil, a fer coses més pràctiques, més manuals, més prelaborals. I això, justament, és aquesta tipologia d'alumnat la que en un estirament fins als 16 anys de tot l'academicisme, de tota la teoria, que no té igual en Europa, o poc igual té, justament és aquest el que fracassa.
Yeah. És a dir, és que, diguem-ho com és, aquí es va implementar en el seu dia un dels sistemes educatius que Europa, doncs, cap país, pràcticament cap país, volia, que era el fet d'allargar una agonia. Què vull dir allargar una agonia? Si us en recordeu, els que som de la EGB, perquè ja tenim una edat, doncs allò s'acabava amb 14 anys. I a partir d'aquí, amb 14 anys, llavors, hi havia la frase maldita, perquè no era veritat, que el que vale a BUP i el que no a FP. No, escolti'm, tampoc era així. Però sí que és cert que aquells nens i nenes que tenien un gran talent, perquè avui dia tenim una joventut que té un gran talent, i a més, jo sempre els dic que són la generació del talent, perquè són la generació de la rapidesa, són la generació de que amb dos dits estan escrivint mentre que estan veient no sé què, gravant un TikTok i agafant el Google i no sé quantes coses que nosaltres... Mira, jo era el mando distància a casa meva de la UHF i la UNO. Per tant, doncs, han canviat moltíssim les coses. I sí que és cert que realment ens trobem amb una dicotomia de que amb 14 anys encara volem allargar l'agonia. I aquesta agonia continua amb una fase acadèmica que moltes vegades no té cap sentit, i deixeu-m'ho que ho digui així, fins als 16 anys. En canvi, abans, amb 14, bé, el que tenia una mica doncs, ganes de poder doncs, pensar en carreres universitàries s'anava al BUP i al COU, i el que no, doncs, hi havia una gran oferta de formació professional, una formació professional que, a més, era més seriosa, una formació professional que, a més, era més entenible. Sí, és cert, hi havia 5 anys per poder arribar a la universitat, però també jo conec molts casos de persones que avui dia doncs, van acabar la seva carrera d'enginyeria o van acabar la seva carrera d'administració d'empreses o són avui dia economistes que van passar per la formació professional. Per tant, doncs, estem parlant d'una sèrie d'àmbits que, doncs bé, hi ha nens i nenes que desperten el seu talent i les seves ganes de fer quelcom més amb una edat més de 14 anys, més de 13 anys, i que ara no tenen possibilitat de fer-ho.
Vols dir alguna cosa, Pere, al respecte?
Aquí al darrere hi ha una certa hipocresia en el sentit de que, o sigui, el plantejament era tothom té dret a la cultura, no? I tots som d'una determinada manera, que en el fons, lo que estava dient implícitament és que les activitats d'ofici, les activitats pràctiques, són com menys que la cultura. És a dir, per voler defensar l'igualitarisme, el que acabes dient és que aquelles persones que a ells el que els agrada és arreglar una moto, són menys perquè no estan fins als 16 anys fent l'ESO. És a dir, aquest bonisme, en el fons, amaga una discriminació.
Una discriminació molt poc pràctica, d'altra banda, perquè després tothom va boig buscant un bon mecànic per la seva moto, d'altra banda, no? I parles amb els mecànics i et diuen que efectivament falta mà d'obra, en aquest sentit, no? En fi, aquest no era el tema del dia. De tota manera, podem seguir, si voleu afegir alguna cosa més.
Però permeta'm, Toni, que aquest és la punta de llança del que després vindrà el tema del dia, o estigui arribant al tema del dia, que és el desinterès que hi ha moltes vegades amb nens de 14, 15 i 16 anys en voler tirar cap endavant una assignatura o el voler entendre el per què tenen que estudiar aquella assignatura.
Bé, segurament són molts, no?, els motius que arriben a portar un nen a no voler estudiar. És a dir, perquè ara tampoc resultarà que aquest sigui un tema nou. De nens que han suspès, hi ha hagut tota la vida, no sé si els motius eren els diferents o no, més enllà de les causes que provoquen això, a mi m'agradaria analitzar el què. En el sentit en el que aquesta secció es diu Escola de Pares i Mares, i hauria de ser un referent, efectivament, pels pares i mares que, de sobte, a casa seva, doncs tinguin un nen, una nena, un noi i una noia, que escolta'm que no, que allà un altre sí, el seu fill no, doncs perquè o li falta motivació o no té ganes, o jo què sé. Com s'actua en una... Miro el psicòleg. Com s'actua en una situació? Com hauríem d'actuar en una situació com aquesta?
M'hauries de concretar una mica.
El nen no estudia, el nen suspèn.
Què fem?
En clínica es diu que la millor teràpia és un bon diagnòstic. És a dir, hem d'entendre perquè aquell nen suspèn. Poden haver molts tipus de casos. Pot haver una discapacitat intel·lectual. Mm-hmm. Pot haver una mala època de... que no saps per què, s'ha posat en algun problema que ell no pot dir. Pot haver un assetjament. L'assetjament no l'expliquen mai. Yeah. Poden estar patint assetjament mesos i mesos, més d'un any, i no dir-ho, i no enterar-te ni què està passant. Pot haver una situació, doncs, ja més de lo que dèiem, de que és un alumne pues, més orientat a la pràctica. Pot haver una situació familiar determinada que estigui incrementant l'angoixa del nen. Pot haver un principi de malaltia mental pel que sigui. És a dir, és que hi ha moltíssimes causes. Lo important és localitzar les causes, que normalment no són úniques. És a dir, que normalment el que has de fer és un quadre, has d'agafar la situació familiar, has d'agafar la situació de relació de l'aula, has d'agafar la situació personal, la situació intel·lectual, la situació de relació amb els seus companys i amb exteriors. És a dir, els assetjaments també passen a les extraescolars. El futbol passa. I de tot això, entendre bé la situació i mirar de posar-hi remei.
Què dius, Xavi?
Sobretot no posant-se nerviosos. És a dir, els pares, evidentment, en molts moments determinats, tot el que els hi passa als nostres fills, doncs, evidentment, ens afecta moltíssim, com és lògic i és normal. Si a partir d'aquí, a més, doncs, veiem de que no treuen bones notes o que treuen un desinterès per estudiar, doncs, si els pressionem, encara serà pitjor. Jo estic molt d'acord amb intentar buscar ajuda, amb intentar veure quin és l'arrel del problema, i moltes vegades els nens i les nenes s'obriran més amb professionals o amb persones que potser no serem nosaltres. Moltes vegades pensem de que nosaltres tenim que tenir la confiança plena, o ells tenen que tenir la confiança plena amb nosaltres, tant de bo si ho aconseguim, però hi ha coses que seran seves. Hi ha coses que potser doncs, per pudor, per por, per respecte, o per no sé quina situació que poden tenir ells en el cap, és molt difícil que ens les traslladin a nosaltres, o és molt difícil que ens les parlin a nosaltres. Però jo penso que els pares hem de tenir, ho hem d'intentar tenir, perquè també no és que tinguem aquí ara la veritat absoluta, no? Però hem d'intentar tenir també allò de dir, bé, tranquil·litzem-nos, posem les coses en el seu context i intentem buscar ajuda de professionals que ens reporti el fet de trobar aquesta possible solució, no? Si pressionem, si allò que algú ens ha passat, és a dir, el nen suspèn, doncs mira tu, te quedes sin fin de setmana, o mira tu, te quedes sin extraescolares, o mira tu, te quedes sin no sé què.
Sense la play.
Exacte. És a dir, totes aquestes coses potser a lo millor doncs, poden servir d'efecte contrari, perquè al final, doncs, quan ens prohibeixen les coses, potser a lo millor encara també ens tanquem més amb nosaltres mateixos i no ens obrim. No?
Però aleshores, Pere, la letra con sangre no entra?
La letra con sangre entra. Una altra cosa és que valgui la pena maltractar ningú perquè li entri la lletra, no? La letra con sangre entra seria l'extrem dretà de lo que estàvem dient, no? Hi ha d'haver un esforç, però, evidentment, al final es poden concretar. És a dir, és necessari aprendre's els reis gots de memòria? Pues possiblement, jo crec que estaríem tots d'acord que no. No cal memoritzar cap data quan fas l'assignatura d'història. Jo crec que estaríem bastant d'acord que no. S'han de memoritzar unes dates claus per a poder fer una linealitat històrica i poder ubicar els fets en un lloc i poder entendre la història. Llavors, hem de buscar, una vegada més, hem de buscar aquest equilibri. Hem de mirar que sigui atractiu, sí. Estem fent història del medieval i els podem vestir de Romeu i Julieta. Però si passen tres classes que han estat fent el vestit i han estat... retallant, i dius, bueno, potser història no n'han après. A lo millor s'ho han passat molt bé, però història no n'han après. I una altra cosa seria tenir-los... La setmana que ve hi ha un examen on heu de saber 100 dates de memòria. Les dues coses són extrems. Al final, també, és a dir, quin sentit té aprendre història? Hi ha un sector de la població que tindrà més ganes, un altre que tindrà menys...
Però aleshores li doneu una mica la raó a la ministra, no? El secret de tot està en la motivació, no?
No. La motivació és un dels factors. L'altre factor és l'esforç. I si un alumne, faci el que faci, no té una conseqüència d'acord amb la seva conducta, no hi ha reforç ni positiu ni negatiu. No hi ha esforç. Mm-hmm. És a dir, Com més fàcil els ho posem, és perquè només compta la motivació. No, no es tracta de deixar ningú fora, mai, mai. Mai es tracta de deixar ningú fora. Però sí que aquell que vulgui alguna cosa s'ha d'esforçar d'acord amb les seves possibilitats. I això sí que es contempla i això sí que es pot fer. I això sí que es fa. De fet, això és el que es fa, el dia a dia. I ho diu la llei, eh? És a dir, la personalització dels aprenentatges. És a dir, en aquella aula de 30 alumnes que tens al davant, tu hauries de fer com una espècie d'ensenyament per cada un d'ells, no? Evidentment, és impossible, però sí que és la idea. És la idea de que aquell alumne, doncs, que abans parlàvem, no? Per exemple, que té altres capacitats, no? Li has de poder donar una quantitat de material, pues, que pugui respondre al seu interès, al seu esforç, i d'una complexitat teòrica important, i aquell alumne, doncs, que li costa més, doncs, que està aprenent a acabar de manegar la divisió, pues, li has de poder donar aquells continguts.
I el que passa? L'alumne que passa, vull dir. El que no és una qüestió de que li costi o no li costi, sinó de que no vol.
Val. Llavors, aquells alumnes que no volen, s'ha de veure, el que dèiem en cada cas, perquè no volen, i s'ha d'adaptar també a les circumstàncies. Hi ha una sèrie de recursos dins d'un institut, que són les aules obertes, els plans intensius de millora, els grups reduïts, les tutoritzacions personals, és a dir, hi ha tota una sèrie de cursos amb les quals tu intentes que aquell alumne tiri endavant, és a dir, accepti. També, una miqueta el que dèiem abans, tenim mala peça al telè. És a dir, aquesta tipologia d'alumnes poc motivats amb la teoria, bueno, el que fas és adaptar el currículum. Al final, des que es va fer l'ESO, el que hem fet és, passet a passet, tornar a rescatar la FP1. Yeah. És el que hem fet, passet a passet. Per aquest tipus d'alumnat, doncs que... Mira, al meu institut tenim un hort, i hi ha alumnes que a l'aula ordinària allò se'ls fa una muntanya, i van a l'hort, escolta, estan encantats, i després tu els ensenyes, és a dir, el professor que els ensenya a hort, els ensenya ciències naturals, i els explica per què creix això, per què necessita això, però sempre partint de la pràctica. I allò funciona bastant bé. Aquesta és una de les possibilitats que fer amb els alumnes desmotivats. Hem d'entendre també que hi ha alumnat amb unes situacions molt, molt dures. És a dir, hi ha situacions familiars i socials. Una de les coses que fa un institut és posar-se en coordinació amb els agents socials, és a dir, amb els serveis socials, amb els serveis de salut mental, on aquests alumnes necessiten una atenció extra que l'institut simplement és que no hi arriba. El que sí que fa des de l'institut és coordinar-se amb aquests altres serveis i intentar, entre tots, tirar endavant aquell alumne. A vegades no es pot. A vegades, amb les eines que tenim, entre tots, no es pot. I podria ser que encara que tinguéssim eines infinites, hi haurien casos en què simplement hi ha unes circumstàncies sociopersonals a les que no hi pots arribar.
Jo penso que les eines que tenim avui dia ens dona una gran quantitat de possibilitats de poder motivar i de poder fer les coses de diferent forma. Tu abans deies, és que clar, la letra quan sangre entra o no entra, o si realment, escolta'm una cosa, tu has tingut molts professors durant tota la vida igual que jo, i hi ha hagut algunes assignatures que potser en un curs les has tingut més atrevessades i després, doncs, en un curs següent el professor t'ha fet vibrar per qualsevol cosa i t'han agradat molt més. És a dir, tenim moltes eines i el professorat fa tot el que pot i més. Sí que és cert de que avui dia el professorat també està molt encursetat. Abans també ho comentàvem. Llavors, doncs, les lleis no tan sols fan de que puguin existir aquests continguts o aquest poder passar de curs amb un suspens o no, sinó també encurseten moltíssim tot el que són els continguts de cada una de les matèries. I amb això, i amb les hores, i amb com i de quina manera pots tirar cap endavant una classe de 30-35 alumnes, doncs es fa, a vegades, difícil de poder assolir entre tots els objectius. Sí que és cert que el factor disciplinari és diferent. És a dir, a la nostra època, potser, doncs, el respecte pel professor era diferent. Això no vol dir que avui dia no hi hagi un respecte pel professor, però sí que les coses han canviat. I sí que realment, doncs, a vegades, doncs, les coses fan una mica més difícils, no tan sols per aquest respecte o no, sinó també per poder tirar endavant un factor disciplinari que a vegades és més complicat de poder-lo tirar endavant quan realment no existeix potser doncs, aquell respecte total que abans existia, i no estic dient el respecte de levántate i no sé què, no, sinó senzillament una manera de funcionar dintre de qualsevol àmbit. És a dir, abans parlàvem de com i de quina manera ens hem d'enfrontar amb un futur professional. Doncs amb un futur professional no podem fer, per exemple, en aquest estudi el que ens vingui de gust i agafar el micròfon i tirar-lo per la finestra, sinó que, bueno, tenim que tenir una mínima de noció, tenim que tenir una mínima d'urbanitat i tenim que tenir un mínim de comportament respecte a tots. I, evidentment, doncs, on acaba la llibertat d'un, comença la llibertat d'un altre, no? Per tant, el respecte, el fet de poder col·laborar entre tots, el fet de motivar les maneres de fer, i que aquestes maneres de fer comportin també de que els continguts vagin entrant d'una determinada forma, no?
M'està venint, Pere, aquella imatge del nen, la nena que arribava a casa seva amb les notes, que havia d'entregar les notes, i potser allà hi havia un desastre, no? Ara em poso a la ment d'aquella persona que ens està escoltant i que probablement té un fill, una filla, doncs que no és... No, vaja, que no és cap lumbrera en aquests moments, no? Si mira les seves notes a l'actualitat. Què ha de fer aquest pare, aquesta mare, quan el seu fill li doni les notes, li digui suspès 4? Com ha de reaccionar?
Bé, en principi, quan rebem les notes, hi ha uns comentaris. Hi ha uns comentaris que inclouen un dir com està la situació i un com s'ha de millorar. Llavors, home, lo ideal és, si hi ha una preocupació, és contactar amb el tutor. El tutor té una hora de tutoria a la setmana... I
ja, no, això està clar. Això ja m'ha quedat clar, no? És a dir, dic el que li diem al nen o a la nena. Quina ha de ser la nostra història respecte al nostre fill?
Clar, a veure, depèn del cas. Depèn del cas. És que insisteixo que és important, sobretot, entendre què ha passat. És a dir, els pares han d'entendre què ha passat. Això és el principal. El bolletí de notes et dona una orientació sobre el que ha passat. Si no ho tens clar, és trucar al tutor i dir... I llavors, quan tinguis clar què és el que ha passat, apliques el que convingui.
Toqui, no?
El que convingui. Si una mica, si la pregunta és què fas, el castigues o no, sí? Un cop comprovat que no hi ha factors estranys, sí. Ha de tenir conseqüències.
Hi ha una cosa que a mi em sobta molt, i és que trobo a faltar, potser potser tu em corregiràs, tu tens més el dia a dia d'un institut, però trobo a faltar allò d'intentar, posar-nos amb la pell de cada un dels nens i nenes, e intentar-los ensenyar encara més a estudiar. És a dir, el fet de que es puguin fer, no ho sé, doncs esquemes, es puguin fer diferents resums, puguin fer un hàbit d'estudi, això moltes vegades és molt difícil. I amb una hora de tutoria, com tu dius, per 30 alumnes, encara ho és més. Llavors, doncs, moltes vegades perdem la visió i, per exemple, el que ens passa a nosaltres quan arriben a la universitat és que molts d'ells no saben estudiar. I estan mirant un recull de punts el dia abans per poder estudiar abans d'un examen.
Vale.
I, evidentment, així, doncs, no arribarem a massa port.
Tenim 20 segons, Pere, per si vols acabar amb algun comentari després del que diu el Xavi.
Els hàbits d'estudi són importantíssims. Sí que és veritat que compta amb els pares la intervenció amb els fills per millorar els hàbits d'estudi, perquè a vegades entres en conflictes emocionals i que potser no caldria i millor derivar-ho a algun especialista. No, especialista, no estem parlant de psicòlegs, sinó o dins del mateix institut s'han de fer accions en aquest sentit, o si no, si hi ha una manca que és necessari actuar, doncs hi ha gabinets que poden ajudar molt.
3 hores, i seguiríem, perquè nosaltres ara continuaríem xerrant amb el Pere López, amb el Xavi
i Xavier,
el que convingui, no?, perquè ens agrada, el tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Us agraeixo molt que heu estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies, Pere.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Xavi, la setmana vinent més. Moltes gràcies.
Fins la setmana vinent.
Demà tornem a partir de les 3, l'Albert Barba, Andreu González, Núria Ros, Oriol Francisco i el José Matosas, que acabin de passar un bon dilluns. A les 3, demà, tot anirà bé. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. I quien te toca se queda.